Ràdio Estel. Són les dues del migdia.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Viatgem de la tradició a la modernitat en una experiència en la qual només hi faltes tu. Del 9 al 20 de maig, al Japó, amb el Club Més Amics. Visitarem Pequín, Osaka, Kyoto, Kanazawa, la vila de Shirakawa-go, el llac Kawaguchi, veurem el famós Mont Fuji i molt més. Del 9 al 20 de maig, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Quina és l'energia del bàsquet? El treball en equip? L'esperit de sacrifici? Endesa dona suport al bàsquet espanyol i comparteix els mateixos valors. Per això, hem decidit posar tota la nostra energia en tot allò que fem, per millorar les vides de tots els que s'enfronten als desafiaments del futur. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi. Endesa.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias.
Sigueu molt benvinguts a una nova tarda a Ràdio Estel, Més enllà de la parròquia. Com sempre, salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet, de la responsable de producció, Virgínia Espadaler, i de qui us parla, Joan Trias. Avui parlarem amb Pablo Rey, ell és artista, pintor de l'espiritualitat en l'art. Atenció, perquè això sí que és anar més enllà de la parròquia. I també anirem més enllà de la parròquia, perquè un dia com avui, per cert, felicitats a totes les Montserrats, anirem, com no podia ser d'altra manera, a l'abadia de Montserrat. Amb tot això, iniciem un Més enllà de la parròquia. Doncs ho dèiem tot just iniciar aquest programa. Pablo Gavino Rey Sendón, artísticament conegut com a Pablo Rey, és un pintor nascut a Barcelona l'any 1968. De família d'artistes, s'inicia en l'art de la pintura de la mà del seu pare, el reputat pintor realista Gavino Rey. Ell és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. El 1989 rep el Premi Talents, concedit al concurs de pintura jove de la Galeria Sala Parés de Barcelona, i el 92 el Premi Raimon Maragall i Noble, en el mateix certamen. El 1996 es trasllada a viure i a treballar a Nova York, i el 97 participa a la Fira d'Art Internacional de Gramercy International Art Fair de Nova York, i és seleccionat al costat d'altres artistes de Nova York per participar en una exposició. El pintor espanyol ha realitzat gran nombre d'exposicions, entre les quals cal destacar les del Museu Williamsburg, Art and Historical Center de Brooklyn, la galeria 76 Barrick Gallery de Nova York, la galeria The Netherlands Bank d'Amsterdam, exposició també la novena Bienal d'Art Ciutat d'Oviedo, a la galeria Howland Tunnel Art Project de Nova York, a la galeria Lewisham Art House de Londres i a la galeria Mundo Art d'Amsterdam. I així podríem dir galeries i galeries i premis, eh? Pablo Rey, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Quan va descobrir la pintura, Pablo Rey?
Perdó. Doncs els primers quadros que recordo que vaig pintar, jo tenia 13 anys. El que passa que, clar, jo era fill de pintor i a casa sempre havia material. La vocació realment, fins als 18, no? Els 18 és quan vaig descobrir realment que la meva vida estaria lligada a la pintura, no?
Per tant, quan va començar a pintar?
Professionalment, als 18 anys.
Recorda el primer quadre?
Sí, perfectament, sí. Estava pintant amb el meu pare, jo vaig començar amb el meu pare, no? Els primers passos vaig donar amb ell, i era Sant Feliu de Guíxols, era a la plaça del Mercat, i allí estava pintant una cantonada d'un carrer i una casa, i sí, aquell dia vaig dir, doncs em sembla que el que vull fer en la meva vida és això.
Preguntar-li a un pintor què és la pintura, podríem tenir una dissertació aquí de tres quarts d'hora, eh?
Clar.
Home, deixa'm que t'ho pregunti.
La pintura, per supòs, és una forma d'expressió, no? És a través del color, d'una representació de l'espai, d'una atmosfera determinada, en la que un ésser humà doncs, expressa uns sentiments. No?
Per què fas pintura abstracta?
Bueno, perquè vaig començar pintant en realisme, no?, amb el meu pare, no? O sigui, la base meva és realista, figurativa. El que passa és que vaig evolucionar cap a l'abstracció perquè em sentia atraït per aquest món, no?, més interior, no? Potser que el mer fet de representar el que veia no m'acabava d'omplir, no? I necessitava endinsar-me, no?, dintre d'un món interior meu, no?, i expressar-lo d'alguna manera, no?
Recordo que en Pablo, quan entrava a l'estudi, ara direm una intimitat, eh? El programa em demanava si podia parlar en castellà per expressar-se millor. Per tant, total naturalitat, total...
Sí, el que passa que m'ha sortit.
Llibertat.
De forma natural m'has parlat en català i he contestat en català.
T'ho dic perquè ara començarem a entrar en l'art com a camí de coneixement espiritual, eh? Pot ser l'art camí com a coneixement espiritual?
Jo penso que sí, és dir, qualsevol actitud en la vida ens pot apropar a una vida espiritual o ens pot apropar cap a una dimensió més enllà de lo material. I a l'art, per supòs, i la pintura, no? Al final és una actitud, és una forma de... Perquè tu ets pintor no només quan estàs pintant el quadre, no? O ets artista no només sinó quan menges, quan t'aixeques, quan dorms. O sigui, un artista ho és 24 hores. Aleshores, és una actitud enfront la vida, no? És una experiència. És una experiència i que pot tindre aquest trenar espiritual, no? O sublim, o com el vulguem anomenar.
Deixi'm preguntar-li si un pintor professional, algú que fa quadres, que expressa el seu art a través de la pintura, quan passeja pel carrer, veu molts més colors que algú com jo, per exemple, que no pinto?
No, inclús hi ha pintors que confonen els colors, no? No. El que passa que el que sí els artistes fem és observar i contemplar constantment, no? O sigui, de vegades diuen que estem sempre distrets. No és que estiguin distrets, és que estem observant coses que potser des d'un atac al carrer, una llum que es veu al fons, i tot això, al final, és la realitat, és la vida, i d'aquí pot sortir doncs, una inspiració per expressar un moment, no? Perquè el bo també, per exemple, de la pintura abstracta que em preguntaves és que podem expressar àmbits, sentiments... que són difícils d'explicar si només ens fiquéssim en reproduir la realitat, no? Per això parlava d'un món interior, no? El món interior que té a veure amb els sentiments, amb les emocions, amb les commocions, amb moltes coses, no?
En tant que món interior, en tant que aquesta contemplació que ens explicava en Pablo Rey, pintar pot ser una experiència mística, també?
Ho ha sigut. De fet, hi ha pintors històrics, no? Doncs que eren religiosos, no? Com Fray Angelico, per exemple, no? Sí, clar que pot ser. Clar que pot ser una experiència mística en el sentit de que es busca aquesta puresa, aquesta essència, no? Que en el cas de l'art, doncs, pot ser l'essència d'un color, l'essència d'un ambient, d'una atmosfera, d'un... i que connecta directament amb algú que transcendeix, uh-huh. no? El pur fet material. Perquè, clar, la pintura té una part material, però és, jo sempre dic que, i en el meu cas, és la mínima necessària, perquè el més important és el concepte, no? I aconseguir algú que transcedeixi aquesta cosa material. O sigui, me refereixo del pigment, del color, no? Sinó transcendir això.
Uh-huh. Ara ens anomenava Fray Angelico com a pintor, com a persona espiritual. Per tant, existeix ja un art espiritual, un moviment d'art espiritual, eh?
Home, sí. O sigui, existeix l'art religiós, que també és espiritual, o que també pot ser espiritual. I també existeix l'art profà, que pot també tindre una vertent espiritual, perquè al final tot el que ens apropa a una bellesa, que penso que la bellesa està a prop de la veritat i la veritat està a prop de Déu, doncs ens estem parlant d'una part espiritual, no?
Mm-hmm. És vostè creient?
Sí.
Influeix això, per tant, en els quadres?
Home, sí, clar. Suposo que tot el que sóc, en totes les meves vertents, influeixen, no? Mm-hmm. Jo sóc cristià, sempre ho dic, no? Perquè m'identifico amb els evangelis, amb la persona de Crist, el que ell diu, jo m'identifico. I moltes vegades penso que si seguíssim més el que ell pregonava, doncs el món iria molt, molt millor.
Per tant, es pot trobar Déu en l'art?
Déu es pot trobar en qualsevol lloc. I en l'art també, clar que sí. Sí, sí, perquè... ho sapiguem o no ho sapiguem, tots formem part de Déu. Mm. Déu està en tot. I un artista, clar que està, també es pot apropar a Déu, a través de l'art, sí, clar.
Quin és el pintor, clar, de referència per Pablo Rey?
A nivell espiritual o en general?
Si són dos diferents, són dos diferents.
Sí, són diferents, sí, clar. Per exemple, no, a veure, és que tinc... clar, perquè en la pintura hi ha una part pràctica, material, tècnica, uh-huh. o estètica, no? Uh-huh. I després potser... A veure, a nivell pictòric, per dir-ho així, doncs a mi m'ha influït molt o m'interessa molt el Jackson Pollock, que és un expressionista americà. Aquí a Espanya m'interessa molt el Luis Gordillo, que és un pintor sevillà, el Juan Uslé, i després, així, a nivell espiritual, qui penso que són pintors molt espirituals, ja deixo els històrics, perquè, clar, n'hi ha molts, no? Si contemporanis o moderns, millor dit, doncs podria ser el Mondrian, no? El Mondrian amb aquesta senzillesa amb la que tracta l'espai, no? Amb unes quadrícules, però que són d'una bellesa i una intensitat de color que té que veure amb lo espiritual, no? El Rothko, el Marc Rothko, no? Que és un pintor americà també, un expressionista, que per aquesta llum, no? que tenen els seus colors, clar, la gent que no el conegui, però bueno, sí, la gent que ho conegui ho pot entendre, no? Aquesta intensitat del color, no? que et convida a la reflexió, per exemple, no? Mm. I un altre, doncs, el Kandinsky, que és el primer abstracte, no? Que també té una vertent... De fet, té un llibre que es titula De lo espiritual en l'arte. Em sembla que és de Kandinsky, que parla de la part espiritual de l'art.
Perquè l'art més abstracte, ara ens deia Kandinsky, ens deia Pollock, el seu propi art, que és abstracte, a les persones que no hi entenem d'art, ens costa tant entrar-hi, ens costa tant entendre-ho.
A veure, jo sempre dic que hi ha moltes coses en la vida que no entenem, no? O sigui, parlant d'això, no? Quan parlem de Déu, realment entenem a Déu? És possible entendre a Déu? I sin embargo, creiem en Déu, eh? I tenim fe, no? Doncs, amb la pintura abstracta, al final, no es tracta d'entendre, volem entendre tot. I no es tracta d'entendre, es tracta de sentir, de contemplar. I ahir notaràs si hi ha una connexió, si hi ha una empatia, si et diu alguna cosa, si no et diu... És contemplar, observar, i deixar-se de l'enteniment. A vegades l'enteniment es confon. No, sentir, posar-se davant... Igual que et poses davant d'un paisatge, i a lo millor no és necessari entendre un paisatge. Simplement és un cel blau, unes muntanyes, un verd, un ocell que passa per aquí. Es connectar amb la vida, no? amb els sentiments, amb les emocions, amb el que et commociona, també, no? Una tormenta, no? Per exemple, no? O un mar que està... doncs, connectar amb això, sentir.
No? Deixi'm que li pregunti si, en referència a això que estàvem parlant ara, si costa entendre o no l'art abstracte, i és, vostè ens deia molt bé, és més l'art de sentir que no pas d'entendre. Davant d'un quadre que vostè ha pintat on volia reflectir, per exemple, ara m'ho invento, Tristo, algú li ha dit, doncs jo hi veig alegria.
Sí, perquè la meva obra és una obra oberta. És a dir, jo... És la diferència, també, una de les coses que té l'art abstracte que m'interessa, també, és que no guio a l'espectador a veure una cosa determinada, sinó que també és necessari que l'espectador participi amb aquesta empatia i senti el que vulgui. A lo millor jo he pintat una cosa que per mi és molt alegre, però per una altra persona no ho és, però ja m'interessa que la meva obra sigui així d'oberta, i en la que l'espectador participi, perquè crec que és important també que s'impliqui l'espectador.
Per tant, què significa l'art per la nostra societat avui dia, en el segle XXI, on hi ha aparegut de forma imminent i ràpida, inundant-ho tot la tecnologia?
Bueno, jo sempre dic que mentre el món sigui món, la pintura serà pintura. No? Sí. És a dir, clar que hi ha nous medis de comunicació, d'expressió, nous arts... Al final, aquí cadascú té que ser ell mateix. Jo sempre ho dic, jo sóc pintor i tinc aquest do i aquesta vocació, no? I no és que no m'interessin altres arts que m'interessen, no? Però en el meu cas jo he escollit la pintura perquè és on no, em puc desenvolupar com a ésser humà, no? En molts aspectes,
Per tant, què és el més important a l'hora de pintar, a l'hora de posar-se davant de... d'un quadre blanc...
El por, el buit, que el tenim tots. Clar, començar un quadre, atacar una tela blanca, sempre fa por, no? És un risc, pot sentir vertigen. Home, el més important, jo penso, és sentir-se. A veure, jo sóc pintor perquè em sento pintor, no? I reconec aquesta vocació i l'accepto, no? I a partir d'allí, doncs, jo vaig estudiar Belles Arts, vaig llicenciar, vaig estar viatjant, vaig estar visquent als Estats Units... Tot això va ser un aprenentatge, no? Aleshores, una vegada tens això, després és tindre un concepte clar. Això per mi és el més important. Més que la tècnica, hi ha gent molt dotada, però les dots no... Per mi no és el més important. Hi ha pintors, inclús, si tu veus les pintures negres de Goya, dius, aquest pintor era torpe, té unes pinzellades... grotesques, no? Està lluitant aquí, amb
l'atac. Li diré que són de les meves preferides, eh?
Sí, per això, no, per això, que no és una qüestió de tècnica ni d'habilitat, és una qüestió de concepte. És a dir, el que fa grans les pintures de Goya és que transcendeixen la tècnica, si és hàbil o no és hàbil, l'època...
Que emocionen, per exemple, que és el que vostè...
Que emocionen. Emocionen és un sentiment. O sigui, ell va sentir, i això ho transmiteix, i la gent, que és empàtica... Perquè, clar, sense la gent no existeix l'art. Sense un observador, l'art no existiria. El que fa que algú existi són les persones. Per això són fonamentals, les persones, no?
És una mica, si m'ho deixa unir, jo sempre ho dic, que és com la ràdio sense oients.
Exacte,
no existeix,
sí, exacte.
No existeix la ràdio, tampoc, eh? Deixi'm preguntar-li què sent un pintor com vostè quan el criden a participar a exposicions reconegudíssimes d'Amsterdam, d'Oviedo, de Nova York, de Londres, i ens deixaríem moltes, eh?
Doncs res especial, vull dir, forma part de del meu treball, de la meva feina. Ho agraeixo, clar, perquè necessito també, per un artista és molt important poder ensenyar la seva obra, perquè és la forma que té de comunicar-se. I és molt important també perquè a través de les opinions de la gent, dels amics, dels altres pintors, doncs també aprenem, no? I podem qüestionar-nos.
A vegades em deixo la... No sé si la pregunta més important, però per conèixer la persona que tenim a l'estudi, sí que em la reservo una mica al final com a sorpresa. Qui era Gavino Rey per Pablo Rey?
Era, jo tenia una relació amb el meu pare, la paternofilial, no? El meu pare, i després vaig tindre la de deceble, mestre. No? Home, el meu pare va ser l'home que em va introduir en el món de l'art i de la pintura. No? Jo vaig tindre, sense vocació i sense do, no seria qui soc, no? Però a través del meu pare em vaig introduir i també ell em va ensenyar les primeres coses, no? la base. O sigui, jo sempre ho dic, el meu, abans de la universitat, abans dels viatges a Nova York, a París, a Amsterdam, el meu primer referent, i on vaig aprendre la base, i l'amor per l'art, eh? Perquè això és una cosa també que això no s'aprèn a les escoles. No? L'amor per l'art, per la cosa ben feta, la humilitat de l'artista, que també té que... O sigui, una sèrie de coses, clar, això només un pare, no?, pot transmitir, no? I ara, després ja, a l'escola, a la universitat, al món, aprens altres coses.
Costa fer-se camí en el món de l'art?
El món de l'art és un camí difícil. És dir, és un món... No el tenim present. Jo sempre dic que l'art és molt important. La gent potser no és conscient. Igual que alimentem el cos, també és important alimentar l'alma, no? Però vivim en una societat molt consumista, que no té temps, que va molt ràpida, no? Que no té temps de contemplar, de sentir. Clar, és que vivim en un moment complicat. I aleshores, clar, això repercuteix també, no? A l'hora de compartir l'art, de vendre-ho, de comprar-lo. Les institucions... Jo mai he sigut partidari, perquè, clar, les institucions o el tema públic al final acaba sempre manipulat, no? I, clar, i un artista té que ser lliure, no? Pot dependre d'unes idees determinades o... Miguel Ángel, per exemple, quan va pintar la Capilla Sixtina, realment va ser molt lliure. Perquè, bueno, perquè a Julio II li agradava molt, no?, el que estava fent, no? Però, a més, no es va deixar, no? I suposo que també el papa ho va entendre, no?, que era un artista i que si el deia el que tenia que fer, el coartaria i el reduiria, no? I li va donar llibertat total. Parlo d'això perquè ara se m'ha corregut això. Vull dir, en teoria, en el moment en què vivim, que tindria que haver molta més llibertat que en aquell moment, doncs no ho sé, si per part de testaments públics, polítics, o hi ha tanta llibertat.
Desestigmatitzem una mica l'art en si mateix, perquè a vegades passa quan parlem allò una mica de futbol, eh? Entenem perfectament quan un quadre val milions de dòlars.
No, però és que... Això és una altra cosa que ha passat en el món de l'art. Mentre l'economia de mercat capitalista pura i dura no havia entrat. La primera vegada que entra d'aquesta manera és quan, no sé si recordeu, als anys 80 es van subhastar uns girassols de Van Gogh. Van Gogh no havia vingut un quadre en la seva vida.
Clar, això va ser... Pobre, va morir, eh?
Pobre, i sense vendre cap. El seu germà li ajudava, li pagava les pintures, el manteniment, tot. O sigui, ell vivia del germà. Això va ser una operació. És a dir, algú volia revaloritzar aquesta obra, algú amb molt poder, i es van vendre, em sembla, que per uns 10.000 milions de pessetes d'aquella època, eh? Parlo dels 80. Clar, això quan els inversors, els brokers, van veure que podien fer una inversió tan espectacular, amb una revalorització tan espectacular, el món capitalista, econòmic, pur i dur, va entrar en el món de l'art. I aleshores l'art va perdre part de lo que era. No? És dir, els pintors també es van vendre, es van omplir les mans d'or, tots, no? I això ja va manipular, va mistificar el que havia sigut fins llavors. Home, Picasso, quan estava a Montmartre, cremava dibuixos per calentar-se. Van Gogh no havia vengut cap quadro. Modigliani, pobret, va morir, pobre, malalt. Matisse, el primer que va triomfar una mica, però no amb el que va passar amb els 80, que va ser el Picasso, que als 70 es guanyava bé la vida, va vendre molts quadros, però no era la distorsió que va significar aquesta vena, no? del Van Gogh, els girassoles.
No? Pablo Gavino, ha estat un plaer.
Moltes gràcies, igualment.
Fins la propera i molta sort.
Moltes gràcies.
Més enllà de la parròquia, amb Joan Trias. BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balmes 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança. A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
I a més enllà de la parròquia, avui, dia de la Mare de Déu de Montserrat, no podíem anar a altre lloc que no fos la gran abadia de la Mare de Déu de Montserrat. És per això que saludem ja el seu rector, el pare Joan Maria Maiol. Què tal? Molt bona tarda.
Déu vos guard, bona tarda.
27 d'abril, Mare de Déu de Montserrat. Com es celebra tota aquesta gran festa a la muntanya de Montserrat?
És la festa gran de la Mare de Déu, però sobretot també de tots els catalans que senten en ella el seu batec, també, no? Mm-hmm.
Si no m'equivoco, han fet unes velles ja, per celebrar aquesta festa, per iniciar aquesta festa.
Sempre hi ha de la gran tradició de Montserrat, ja dels segles passats, és la famosa vella de Santa Maria, que els pelegrins passaven la nit doncs pregant, festejant la Mare de Déu, confessant-se, rebent els sacraments, i aquest any, doncs, com no podia ser d'una altra manera, hem repetit amb modernitat, però també amb antiguitat, perquè de fa uns quants anys fem a la vella de Santa Maria, a les 9, quan comença, fem els cants del llibre vermell de Montserrat, que són aquest recull de cants que van recollir els monjos perquè el poble pogués festejar la Mare de Déu. Ho fem sempre, ens acompanya un cor professional, que és el que aguanta el cant i que fa participar aquest any, és el cor de cambra Absis i el cor Àurea, que dirigeix el Josep Maria Salici, que són de les terres del pare Irineu Sagarra, que són d'Ivars d'Urgell, i bueno, ens ha fet molta il·lusió que ells poguessin animar aquesta vella, i ha sigut realment molt bonic.
Una vella que es va produir ahir divendres al vespre, però deixi'm preguntar-li per justament avui, aquest dissabte, dia Mare de Déu de Montserrat, quines són les activitats que hi podrem trobar?
Doncs mira, encara sou a temps, perquè ja hem celebrat les laudes, la missa conventual presidida pel senyor cardenal de Barcelona, i fa una estona que encara hi ha les sardanes a la plaça, la Salve i el Virulai, però encara podeu venir a la tarda, aquí hi haurà el rest del Rosari, i després les vespres, que també aquest any, acabada les vespres, celebrem d'alguna manera els 50 anys de la mort d'un monjo músic molt important per nosaltres, que és el pare Anselm Ferrer. I aquest any doncs la salve de Montserratina serà d'ell, que és una salve molt bonica, i també tornarem a cantar l'himne que en 1935 van composar per la Mare de Déu de Montserrat, que resumeix molt bé doncs el sentit de pàtria i d'esperit que representa Montserrat i la seva imatge, que és la Moreneta. Comença: «O catalans, la terra ens agermana, no? Alcem els cants en cor vibrant, us exalcem, Madonna catalana, amb nostres precs i nostres cants». Vull dir, és una manera de... I serà també un homenatge doncs, a aquest gran músic que ha estat el pare Anselm Ferrer.
Deixi'm aprofitar la primera línia d'aquests versos, aquest «O catalans, la terra ens agermana», per un dia com avui, preguntar-li per la importància de Montserrat pels catalans. Què significa Montserrat pels catalans, més enllà de la transcendència?
Jo diria que Montserrat pels catalans significa un somni que es pot viure despert. L'ideal viscut realment aquí a Montserrat, que es pot viure d'alguna manera, intentar viure aquesta pau, aquesta fraternitat entre tots nosaltres i aquest construir un país que no s'atura i que sempre va endavant i que intenta no deixar ningú a la cuneta. Mm-hmm.
I d'altra banda, com podem conèixer la gran espiritualitat que té Montserrat?
L'espiritualitat de Montserrat radica en la fe de Jesús ressuscitat, que la comunitat, com qualsevol comunitat cristiana, celebra i intenta compartir amb tots els pelegrins. La saviesa de l'escriptura i la saviesa dels antics, la saviesa monàstica, d'alguna manera, aquest ora et labora, mm-hmm. aquest pregui treballa, i que els monjos intentem viure, doncs a través d'escoltar d'alguna manera, amb una orella escoltar la paraula de Déu i a l'altra escoltar el diari, les notícies, no? És a dir, estar oberts a la paraula de Déu, que sempre és nova i ens encoratja, i estar oberts, evidentment, al món present en el qual s'ha d'encarnar aquesta paraula i nosaltres hi hem de portar amb tot el que puguem en el sentit de procurar-li aquest valor de fons que és, o hi hauria valor de fons universal, que és l'Evangeli, que és portador i ha de ser sempre portador de pau i d'esperança. Mm-hmm.
Més enllà dels monjos, com és evident el Dia Mare de Déu de Montserrat, quines persones hi col·laboren amb una festivitat com aquesta tan gran?
Hi pugen de diferents àmbits, polítics anònims, per entendre'ns, sense una bandera concreta, però que són devots de la Mare de Déu, a càrrecs, diguéssim, d'esbarjo, dels centres excursionistes, de, per exemple, la Copla Triomfal d'Igualada, per exemple, puja cada any per festejar la Mare de Déu amb una bona ballada de sardanes, i després també altres entitats que van pujant. A la nit es va veure les diferents entitats que tenen una llàntia votiva a la Basílica, i aleshores a la nit es va fer la renovació, que se'n diu, de l'ofrena de l'oliva a les llànties, ja des de la Lliga Espiritual de l'Home de Montserrat, a la Federació Catalana d'Excursionisme, al Col·legi d'Advocats, de Metges, l'OMCE, vull dir, hi ha tot entitats civils i cíviques i algunes també religioses, com són moltes parròquies que també tenen una llàntia, que des del 1947... aquella gran festa que va ser l'entronització, van voler que aquest ressorgir després de la Guerra Espanyola, aquest ressorgir de la societat, doncs fos en comú i fos als peus de la Mare de Déu, pels qui som creients, evidentment, doncs, aquest impuls que ens dona l'Evangeli, però també per totes aquelles persones que puguin trobar en el missatge social i humà de l'Evangeli un bon recolzament per forjar una societat que sempre s'ha d'anar reformant i sempre s'ha de pujar un garó en la justícia i en les llibertats. Mm-hmm.
És evident que estem parlant amb l'abadia de Montserrat, per tant, no parlem del mateix del que és una parròquia. I, per tant, deixi'm que li pregunti quines funcions té, quines funcions pastorals fa una abadia com l'abadia de Montserrat pels seus fidels.
Bueno, no és tan diferent una parròquia, per entendre's. Es podrien dir que és la parròquia de Catalunya, o parròquia de parròquies, perquè normalment hi ha la tradició que les parròquies pugen al començament del curs o acabant-lo, o almenys ho tenen com un acte significatiu eclesial i parroquial, no és pujar a Montserrat. No? Aleshores, se'ls ofereix, evidentment, l'acolliment per part d'un monjo, a nivell de reflexió, a nivell de pregària, i això jo crec que és un bon moment, un moment fort que poden viure les comunitats parroquials aquí a Montserrat, perquè totes es troben no a un lloc forani, sinó que es troben a casa seva. No? I això és, jo diria que tots els catalans normalment ja ho portem en el cor, perquè de petits ja ho hem viscut. Mm.
Pare Maiol, a part del que és a la muntanya en si, del que és evidentment la seva abadia, un dels símbols de Montserrat és la seva escolania, que fins fa ben poc em sembla que eren de vacances, però que acaben de tornar, eh?
Bueno, ells de la Setmana Santa, diguéssim, que la treballen, és a dir, estan al servei dels peregrins i per tant, als oficis de la Setmana Santa, i han tornat justament per les primeres vespres de la Mare de Déu. I avui al vespre sentirem, com us deia, un dels seus grans compositors, que va ser escolar i que va ser mestre del cor, que és el pare Anselm Ferrer, i que no només comptarà amb els escolans, sinó comptarà amb tots els que puguin venir d'antics escolans, que seran forces.
Per tant, com és evident per a Mariol, l'escolania de Montserrat celebra el dia de la Mare de Déu cantant.
És a dir, que preguem cantant nosaltres. Mm-hmm.
Com deia Sant Francesc, eh?
Això mateix. I ho celebrem doblement, perquè, com diu Sant Agustí, pregar cantant es prega dos cops. Mm-hmm.
Pare Joan Maria Mayol, rector de l'Abadia de la Mare de Déu de Montserrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui als micròfons de Ràdio Estel. I, per cert, moltíssimes felicitats.
Felicitats a tots per la part que ens toca. Bona tarda.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
a Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
I avui, a Més enllà de la parròquia, aquest dissabte també volíem parlar de No Temo. El 2018 neix a la parròquia de la Nostra Senyora de la Medalla Miraculosa l'espai jove No Temo, amb la benedicció del cardenal i arcabisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, com a projecte evangelitzador promogut pels joves moguts per les paraules de Joan Pau II: no tingueu por d'obrir de bat a bat les portes a Crist. No Temo té el compromís de buscar Jesús, d'estimar-lo i de fer-lo estimar. D'aquesta manera, són testimonis de Crist avui en dia. L'any passat van organitzar el primer congrés de teologia del cos de Barcelona, creats per més, creats per estimar. L'interès que va suscitar el tema de la teologia del cos ha motivat de nou a l'organització de la segona edició del congrés Call to Love, el dia 27 d'abril. En parlem amb la Mònica. Ella és col·laboradora de la parròquia Nostra Senyora de la Medalla Miraculosa. Mònica, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Què és això de la teologia del cos?
Doncs la teologia del cos, de fet, són unes catequesis, vale, que Joan Pau II va fer públicament aquestes audiències, no?, que es fan els dimecres pel matí. I Joan Pau II, de seguida que va arribar a Roma, bueno, com a papa, va començar durant 5 anys a explicar això. Bueno, ell no li va posar aquest nom, teologia del cos, sinó que és l'amor humà en el pla diví, en el pla de Déu. O sigui, com hem d'estimar el fet de que estigués 5 anys de seguida que va arribar a Roma com a papa parlant d'això, ens diu una cosa, que era un tema per ell urgent i prioritari, no? I d'on li ve això a Joan Pau II? Doncs resulta que 10 anys abans havia estat aquesta revolució sexual, no?, a França, bueno, i a tot el món, i va veure com, o sigui, tot estava canviant d'una manera, hi havia hagut també la Humanae Vitae de Pau VI, i com les coses estaven movent molt, no? I ell comença a reflexionar, no? Ell és un filòsof, sobretot, i comença a reflexionar amb aquestes tres coses. Què té a veure Déu, el sexe i el sentit de la vida, no? Com aquestes tres realitats que ens afecten a tots molt clarament estan molt lligades entre si, no? I sí.
Ara ho dèiem, l'any passat va organitzar el primer congrés de la teologia del cos de Barcelona, creats per més, creats per estimar. Com va anar això?
Doncs, bueno, va ser una aposta que vam fer així una mica a veure què passava, no? El fet és que nosaltres, com a joves, veiem també la nostra realitat, no? Pues que tots tenim aquest desig d'estimar i ser estimats, i veient com està el nostre món, vam començar a estudiar la teologia del cos, i en concret el primer llibre ens va impactar molt, després vam continuar, perquè són 4 llibres, i vam dir, això, o sigui, ho hem de treure fora, no? I doncs pensaven que vindrien, doncs, no sé, 30 o 40 persones, ens van inscriure 150, ens vam quedar així com molt parats, i vam convidar diverses persones que considerem, doncs, que tenen experiència en aquest camp, no?, també des de vessants molt, molt diferents, i aleshores, doncs, o sigui, la resposta va ser molt bona, molt impactant, no només per la gent que va venir, o sigui, el número de gent que va venir, sinó també després ens van dir, sisplau, o sigui, volem... Sí, que volien saber més. El que passa que aquí, o sigui, està una mica així, en penyales, no? O sigui, no s'està desenvolupant tant com en altres llocs, no? Estats Units o Mèxic o... Bueno. I aleshores, pues, hem volgut llançar-nos una altra vegada a la piscina aquest any i a veure què tal.
Això t'anava a dir, De fet, va anar tan bé que decidiu fer el segon aquest any amb el títol Call of Love, que intueixo que és Cridats a l'amor, una mica?
Sí, Cridats a l'amor, sí. És la nostra vocació, no? O sigui, estem aquí, o sigui, només ens realitzem com a persones en la mira que som capaços d'estimar i de rebre també amor, no?
Per tant, quin objectiu té aquest segon congrés?
Doncs seguir aprofundint, no? Perquè, o sigui, la teologia del cos... o sigui, és molt dens en el sentit... Bueno, són pocs segons que ell mateix ja és molt dens, no? I així com l'any passat, doncs, va ser una mica, no sé, introducció i a veure què passava. I aquest any hem convidat aquest frare franciscà de la renovació, franciscans del Bronx, d'Estats Units, que ell allà ha fundat també un grup, una associació, que es dedica a la teologia del cos, no?, que es diu Corazón Puro. I aquest frare s'enfoca molt més als joves i en un tema que està molt desprestigiat, no? Que és, o sigui, la castedat, no? La castedat com a força, com a virtut, que t'ajuda a estimar realment. I aleshores, aquest segon congrés doncs va avançant en etapes d'entendre què és estimar, com ens hem d'estimar, i està després enfocat doncs, a què és la intimitat entre nosaltres, com fer una bona relació de nuvis i també com ens costa estimar moltes vegades perquè doncs, tenim ferides, no? Tots anem rebent ferides i tots anem ferint els altres. I tindrà potser també aquest un to d'aquestes ferides, bueno, com les hem de tractar perquè després puguem estimar.
Per tant, es tracta d'entendre que per estimar en una relació de dos, de fet, hi han de ser tres?
Per suposat.
Fa falta estimar més en un segle com el que estem vivint, en un segle XXI, en el que les noves tecnologies ho inunden tot, en el que malauradament hi segueixen havent guerres, hi segueixen havent morts, i seguim patint la cruesa que es viu al Mediterrani, etc etc.
Que si cal estimar més, has preguntat? Més, bueno, sempre, no? O sigui, estimar mai s'acaba, no? I de fet, bueno, doncs a l'Evangeli Jesús ens diu que hem d'estimar com ell estima, no? Com Déu estima. I aleshores això és una crida, doncs, infinita, no? Per dir-ho d'alguna manera. Mm. I al final, doncs, qualsevol, no sé, dic guerra, com pot ser qualsevol altra cosa, en el fons és una manca d'amor, no? Una manca de saber-nos estimar. O sigui, la mare Teresa, quan deia, vols canviar el món? Pues si el vols canviar, vés a casa teva i estima la teva família, no? I comença per aquí. O sigui, una família comença, doncs, amb un home i una dona i una família que es va fent gran i tal, tal, tal. Aleshores, doncs, sí, sempre cal estimar més. Però és que s'ha d'aprendre a estimar, perquè no és una cosa que sàpiguem fer així, no? De repent.
Cal dir que la Mònica jo l'acabo de conèixer ara mateix per telèfon i per la veu intueixo, Mònica, que ets jove.
Bueno, sí, no, és que estic angustipada.
No em diguis l'edat, tampoc, no. però ets jove. Deixa-m'ho així.
Bueno, vale. Dissabte que ve compleixo un any més i canvio els números.
I canvies els números, ja, eh?
I ja, bueno, ja no dic més.
Sent jove, o no sento, costa dir al món avui que ets cristià? Que ets cristiana, en el teu cas?
Bueno, hi ha gent per tot, però jo entenc que de vegades costi. Sí, sí, jo crec que sí. Moltes vegades no tant pel que... O sigui, perquè la gent té de vegades una idea del que és Déu, del que és l'Església, del que fem a l'Església, del que són els capellans, que no es correspon, no? O sigui, hi ha un bisbe americà que deia que la majoria de la gent odia o així desprecia, no?, l'Església, no tant pel que és, sinó pel que pensen que és. I, bueno, pues, jo crec que de vegades hi ha prejudicis, també, sobretot, bueno, si parles de tu a tu, amb un així, és més fàcil, no? Però si de vegades estan enmig d'un grup, jo de vegades, home, pues, et pots sentir una mica així, amb dificultats, no?, per expressar les coses, perquè, bueno, ens envalentonem unes altres i mira.
Deixem que t'ho pregunti a la inversa, eh? Què creus que hauria de fer l'Església per atraure més fidels?
Doncs ser fidel. Per ser fidels a l'Evangeli, no? Sí, no sé, o sigui, jo no crec que hi hagi així tampoc no fórmules o novetats o... Bueno, jo crec que l'amor és creatiu, no? No només per donar vida física, sinó també perquè sorgeixin noves iniciatives que puguin atraure la gent. Jo, quan penso, no sé, mira, Sant Francesc d'Assís va revolucionar l'Església i com ho va fer? Bueno, pues, vale, pues, es va fer molt fidel a l'Evangeli, vivint la pobresa i en el seguiment de Jesús. I això jo crec que és el que atrau. Nosaltres, bueno, al principi has dit que això de No Temo va començar l'any passat. De fet, fa bastants més anys, no? Però hi vam fer com un bar, no? O sigui, un bar catòlic en el que poguéssim doncs, ser 100% catòlics i això pot sonar com una cosa nova i moderna i tal. Vale, sí, però si aquí al final no hi ha una autèntica vivència de l'Evangeli, doncs, vale, pues està molt bé, però tampoc no atrau. No sé, jo crec que és la fidelitat de cadascú, saps? No sé.
Mira, t'anava a preguntar justament això, eh? Què fa No Temo quan no hi ha congrés?
Bueno, a veure, o sigui, durant uns 8 o 10 anys vam estar fent evangelització a través de l'art, no? O sigui, també ens va inspirar Joan Pau II en això, que ell era molt, molt artista, no? Li agradava molt la poesia, sobretot, actuar. I aleshores ell diu, en la carta que escriu als artistes, que l'Església té necessitat d'aquest llenguatge, que és com més... O sigui, que arriba molt més, no? Perquè... pues, les persones tenim una atracció per la bellesa, no? I aleshores vam dir, bueno, pues fem això perquè també és l'oportunitat de poder convidar gent, amics que no són creients, que estan rebotats amb l'Església, pues, a passar un dia, una nit, en aquest cas a la nit del dissabte, entretinguda i al mateix temps doncs, compartir, no? O sigui, pues, no sé, el que és l'Evangeli. I això va ser un temps. Després, vam fer aquest gir, no?, i ens vam enfocar més a la teologia del cos. Allò ho fèiem cada dissabte, era bastant esgotador, i al final, doncs, ara estem una mica de transició amb això de la teologia del cos. El que sí que fem és, doncs, un o dos cops al trimestre, obrim també el dissabte a la nit, i vam convidar un sacerdot que es diu Jesús Maria Silva, que parla, doncs, això, sexe, quan i per què, i un altre llibre que ha escrit que es diu Virginitat 2.0, no? Com recuperar la virginitat, la puresa del cor quan s'ha perdut pues, bueno, en el cor i físicament. I aleshores doncs, anem tractant tots aquests temes que tenen que veure amb afectivitat, sexualitat i Déu.
Segona edició del Congrés Teologia del Cos de Barcelona, Call to Love, el dia 27 d'abril. A qui va dirigit aquest congrés i com podem apuntar-nos-hi?
Doncs hem de dir que està com més enfocat per gent jove, val? Uh-huh. Però que això no impedeixi que ningú vingui, perquè crec que tots podem aprendre molt, que moltes vegades no sabem tampoc com explicar a gent jove, o a nosaltres mateixos, no? Pues, coses, i són temes que Joan Pau II va treure a la llum, que val molt la pena venir, i es poden inscriure a notemo.org.
Així de fàcil, eh? www.notemo.org. Mònica, col·laboradora de la parròquia Nostra Senyora de la Medalla Miraculosa i també qui organitza una mica també aquest congrés de teologia del cos. Moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres i cuida't el refredat.
Sí, vale, gràcies a vosaltres. Propera. Vinga.
A Ràdio Estel, més enllà de la parròquia.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás.
y se durmió. Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, na, na, azules como el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Doncs fins aquí un nou Més enllà de la parròquia. Salutacions cordials, com sempre, de part de tot l'equip. Antoni Huguet, el control tècnic, la responsable de producció, Virgínia Espadaler, i qui t'ha parlat, Joan Trias. Ja ho saps, t'esperem el proper dissabte a la una a Ràdio Estel. Adéu-siau.
BMO Advocats, assessorament jurídic global i integral. Som al carrer Balma 171 de Barcelona. A BMO Advocats mantenim sempre el compromís d'una total transparència i una feina personalitzada i de proximitat amb el nostre client. Sempre informat, sempre actualitzat, sempre acompanyat. Troba'ns al 93 453 61 90 i a bmoabogados.es. BMO Advocats, perquè tu tries confiança.
Ràdio Estel.